Per aprofundir en la bellesa precisa i immutable de la natura, petites meravelles. Avui,
la rosella. O gallaret, pipiripip, quiquiriquic, cacaraquec, puput, badabadoc, caputxí, i així fins a més de 40 noms. La rosella, o amapola en castellà, és la reina de les imatges de la primavera. Inunda de vermell, camps de cereals, marges, rostolls, pastures i prats. Tan bella com fràgil i solitària. Un dels regals més efímers i delicats. De 4 a 6 pètals arrugats, gràcils i vellutats, que envolten uns petits estams arrenglerats al voltant del fruit, en forma capsular, amb una gran quantitat de llavors. Recoberta d'un polsim, creix desendreçada, aguda i dentada, en una tija dreta, ramificada, peluda i aspra. La rosella és una planta herbàcia anual de les més conegudes arreu del món. És un petit tresor famós en lletres de cançons, pintures d'artistes de renom i amb lloables propietats culinàries, dietètiques i medicinals contra l'insomni, l'asma, la tos, els refredats, la conjuntivitis. La rosella forma part dels opiacis. Està relacionada amb Vimpos, la personificació grega del somni, i amb els soldats caiguts en combat durant la Primera Guerra Mundial al món anglosaxó. La rosella, quina petita meravella. Marc Talavera és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i president i coordinador del col·lectiu Eixarcolant, que té per objectiu fomentar un model de producció i consum d'aliments i de desenvolupament més sostenible. Marc, bona nit i moltes gràcies.
Molt bona nit, gràcies a vosaltres.
Què hi afegiries a la presentació feta sobre la rosella?
Doncs mira, hi podríem afegir escombrant cap a casa, que és una espècie altament oblidada i que tots i totes hem de redescobrir, no? Que la tenim molt present als nostres camps, que la veiem, però moltes vegades no sabem tots aquests potencials que explicaves, doncs els desconeixem, i per tant és important que la redescobrim, la reutilitzem i la tornem a incorporar al nostre quotidià.
Firmes un article amb el titular La sorprenent realitat de la rosella, una espècie per al futur. Ens ho pots explicar?
Sí, al final la rosella és d'aquelles espècies que, com tantes d'altres, rep el qualificatiu de mala herba. I evidentment és cert, és una mala herba perquè creix barrejada amb els cereals o amb els legums, perquè té uns requeriments agronòmics, té un cicle de cultiu doncs, molt similar. Per això aprofita la gestió agrícola que fan els pagesos i pageses dels camps per tal de créixer al mateix moment que el blat, que els cigrons o que les llenties. Per tant, si tens un camp de cereals, és lògic que la rosella et faci competència amb el blat i, per tant, la consideres una espècie dolenta, una mala herba. Però aquesta mateixa rosella ens podríem plantejar si en lloc d'eliminar-la la cultivem. En aquell camp que el blat mai m'acaba de créixer, però hi surten moltes roselles, per què no ens fiquem, entre cometes, a plantar roselles? Perquè la rosella, i segurament els oients no ho saben, però té unes fulles que quan són tendretes són molt bones per afegir l'amanida, té unes llavors que ens pensem que les estem consumint en els múltiples pans i snacks que tenen aquelles llavoretes petites per sobre, que ens diuen, de fet, que són llavors de rosella, però que en realitat no ho són, però que ho podrien ser. I a més, els pètals també es poden utilitzar per elaborar begudes, per elaborar licors, també en finalitat medicinal, com a tranquil·litzant de caràcter suau. Per tant, roselles, per què arrencar-les i no aprofitar-les? Doncs és una miqueta donar la volta a la truita, no? Aquest seria l'objectiu. I a més, també tenim en compte que si ens centrem en el cas de la llavor, en molts comerços, en moltes dietètiques, veurem paquets amb una flamant imatge d'aquesta planta de 4 o 6 pètals de color vermell, normalment són 4, que ens diu semilles d'amapola. I nosaltres, innocentment, com a consumidors conscients, agafarem, comprarem el paquet i pensarem que estem consumint les roselles que neixen als nostres camps. Però el que no sabrem, perquè la llei d'etiquetatge no ens ho permet saber, és que no són llavors de rosella, el nom científic de l'espècie en concret de la rosella és Pavader roveas, sinó que estarem consumint llavors del que popularment anomenaríem cascall, una altra espècie de la família dels opiacis, de nom científic Pavader somniferum, de la qual s'obté l'opi, la droga, però també hi ha cultius autoritzats per obtenir els alcaloides opiacis, la morfina i la codeïna, tan i tan importants pels certs tractaments de tipus farmacèutic. Per tant, ens estan venent llavors de cascall, de dormidera en castellà, com si fossin llavors de rosella. Això que ens pot fer reflexionar, que són les llavors que ja tenim al mercat, ja les tenim aquí, i per tant, simplement el que hem de fer és que realment allò que ens pensem que és de rosella, però que no ho és, ho pugui ser, hi hagi un pagès o pagès al nostre costat, que en lloc d'arrencar o matar les roselles, es pugui ficar a cultivar-les, processar-les i comercialitzar-les.
Marc, la podem menjar sense problemes, doncs, la rosella?
Sí, i tant, per descomptat. Ens en podem menjar les fulles, que són molt bones en amanida. Ens podem menjar els pètals per decorar, per fer refrescos o també per incorporar a nivell d'infusions quan estem una mica refredats. I també podem utilitzar les llavors per afegir sobre els pans, els brioixos, les galetes, no? Les típiques llavors de rosella que ens pensem que estem comprant a les botigues de supermercat, però en realitat no ho sabem, però no ho són. No? Són d'una altra espècie molt semblant, que seria el cascall.
Marc Talavera Roma, Igualada, 1988, és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, especialitzat en etnobotànica, agroecologia, ecologia forestal i divulgació científica, i president del col·lectiu Eixarcolant. Recordem que eixarcolar, doncs, és arrencar les males herbes dels camps sembrats, dels horts, etc. Explica'ns en quin moment ens trobem, Marc, pel que fa a la situació ambiental.
Doncs bé, ens trobem en un moment crucial en què hem de començar a entendre tots i totes que és cabdal poder tornar a entendre que tots i totes depenem del territori que ens envolta, en aquest concepte tan important que serien els serveis ecosistèmics. Per tant, necessitem ser conscients que tots i totes, en funció del nostre consum, en funció d'allò que ens fiquem davant de taula, davant del plat, cada dia, tres o quatre vegades, estem decidint com és el territori que ens envolta i també el model social i econòmic al qual estem contribuint. Allò que tant estem dient últimament, que del planeta només n'hi ha un, és ben veritat, i tenim la fortuna de viure en un territori que té una gran diversitat de recursos a nivell de plantes i animals que ens poden ser útils pel quotidià. Per tant, potser el que hem de fer és tornar a mirar més a prop i deixar de dependre d'allò que ve de tan lluny, que hem adquirit com una necessitat fonamental, però que en realitat segurament també podríem passar sense. Per tant, mirem més els nostres camins, els nostres prats, les nostres muntanyes, els nostres rius, que allà segurament hi trobarem els elements per poder ser resilients com a societat i afrontar els reptes a nivell de biodiversitat i a nivell de canvi climàtic que tan presents i tan evidents ens fan cada dia.
Marc Talavera Roma, moltes gràcies i endavant amb els reptes.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.